20, 11 y 20 en Canarias. Y ahora seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre us parlo amb molt de gust, i us parlaré de seguida del dia que és avui. Avui és un dia que no volem esquivar la temàtica. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer Infantil. És una malaltia que no ve provocada per la contaminació, pel tabac, per l'alcohol, sinó per altres qüestions. I ja si la paraula càncer ja fa mal, encara que s'ha avançat molt en teràpies de medicina personalitzada, la immunoteràpia, per exemple, i ja fa por aquesta paraula quan parles de càncer en nens, ja el cor el tens en un puny, sobretot si és el pare o la mare. Encara més, i si és el nen ja ni t'explico. Bé, parlarem d'aquesta malaltia amb el cap d'oncologia infantil de l'Hospital de la Vall d'Hebron, el doctor Lucas Moreno, per fer 5 cèntims sobre la situació de la malaltia. Entre altres coses que parlarem aquí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra, però ara comencem coneixent com tenim la meteo, com tenim el trànsit, l'actualitat amb el Carlos Osada. Com estàs? Bon dia, Carlos.
Què tal? Bon dia, José Miguel. Doncs tornem al temps anticiclònic. Ahir va ser un dia d'aquells de petita pausa en quant al temps, mal dia, temps variable. Doncs avui tot canviat, eh? Temps anticiclònic, que vol dir cel serè, sol, molt de sol durant tot el dia. Primera hora hem tingut fred, temperatures baixes, però a partir del migdia la cosa ja està canviant. L'ambient és molt més suau, temperatures que al voltant d'aquestes jornades situaran, com sempre, 14, 15, 16 graus, i de cara als pròxims dies no esperen canvis, al contrari, que les temperatures continuaran pujant una mica més. 14 graus ara hi ha Barcelona i Tarragona, 12 a Lleida i Girona i 5 a Andorra la Vella.
Molt bé, què tal circula per la xarxa viària catalana?
Doncs mira, ara hi ha molta folia. Des de molta tranquil·litat, ha estat un matí molt complicat a les dues rondes, moltes incidències, carrils tallats per vehicles averiats, algun accident que s'ha produït també hi ha hagut retencions considerables a l'autopista P7, a Sant Cugat, a Cerdanyola, direcció Girona, direcció Tarragona. Ara tot s'arreglat ja, per sort, funciona amb molta normalitat, i recordar la prudència que hem de tenir sempre quan agafem el cotxe i tarda degut a les pluges que van caure, i també la calamarsada forta que es va produir, sobretot a la comarca del Maresme, a la zona de Calella, va haver un accident d'aquells espectaculars, un accident múltiple amb 50 vehicles implicats, 32 persones ferides, per sort, moltíssimes d'elles de caràcter lleu, només hi ha dues persones que van presentar una situació una mica més preocupant, però per sort no s'ha de lamentar cap desgràcia, però això sí, recordar que s'ha d'anar sempre en extremar la prudència a la carretera, i més en situacions com la d'ahir, que hi havia pluja i també calamarsades a la tarda, eh? Doncs ara, hores d'ara, la xarxa viària, fluidesa i el transport públic, cap problema.
Molt bé, què destacarem de l'actualitat?
Doncs mira, comencem amb una molt bona notícia per la gent de Montcada i Reixac. Ja ho dèiem la setmana passada, vam entrevistar l'alcaldessa de Montcada, la senyora Laura Campos, el divendres, que el dimarts el Consell de Ministres donaria llum verda a una partida pressupostària important per soterrar les vies que travessen la localitat de Montcada i Reixac. Doncs avui el Consell de Ministres ha donat el vistiplau a aquesta partida important de milions d'euros per soterrar les vies del tren que trenquen la localitat de Montcada i Reixac. Seran uns quants anys de treball. Són també 40 anys de reivindicacions de la gent de Montcada i Reixac perquè es travessin aquestes vies. Al final sembla ser que es aconseguiran. Hi haurà moltes molèsties, però, en fi, molèsties que al final tindran com a resultat final, doncs, que les vies vagin soterrades, i també s'acabarà amb la xacra de les morts per atropellaments o per arrollaments. 179 morts s'han produït a les vies de tren de Montcada i Reixac a causa del pas del tren per tota aquesta zona, per aquesta localitat. I, doncs, quan han creuat alguna persona que lamentablement ha hagut de perdre la vida. Doncs s'acaba ja aquest malson, almenys ara començaran les obres i caldrà veure quan realment s'inicien. El pressupost ja hi és, caldrà veure quan les màquines comencen ja a treballar. I avui també estarem molt atents a una altra localitat, de Montcada i Reixac, cap al nord, a Cornellà, cap al sud. Encara ressaca de l'actuació policial d'ahir, de la Policia Nacional, doncs, amb uns escorcolls que es van produir a l'Ajuntament, també al Consell Esportiu Municipal, arran d'unes presumptes moltes irregularitats en el tema del Consell Esportiu Municipal de Cornellà, derivades també d'una altra investigació que hi ha al Consell Esportiu Municipal de l'Hospitalet. Ja es van detenir 11 persones, algunes d'elles han quedat en llibertat, dues concretament passaran a les pròximes hores a disposició judicial. Aquest matí l'alcalde de Cornellà, Antonio Belmont, del PSC, ha qualificat de desproporcionada l'actuació policial i també ha dit que plena confiança en tota la gent del seu equip perquè s'ha fet bé i, per tant, ha dit que està molt tranquil sobre tots aquests fets que la policia doncs, va requerir ahir informació. També des del grup de l'oposició municipal han demanat doncs, bueno, que s'esclareixi el més aviat possible tot el tema. Han dit que l'Ajuntament, l'equip de govern, ha posat a disposició de l'oposició tota la informació que se'ls ha requerit i, per tant, ara cal esperar que la justícia digui com acabarà el tema.
Molt bé, la una amplia més informació. Gràcies,
sí, senyor,
Carlos.
Bon programa, adéu.
Gràcies, fins després. L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs? Bon dia, benvingut.
Què tal, José Miguel, companys? Bon dia, bon dia.
Com tenim l'actualitat esportiva local?
Doncs molt... Aviam, la local, molt pendent d'aquest Barça que ja enfila el partit d'Europa League davant del Nàpols. I l'actualitat en general, molt pendent de dos focus. Un, Novak Djokovic, que ha dit que ell, RQR, se'n recorda aquella pel·lícula del Paco Martínez Soria,
Ho té claríssim. Don RQR,
que no té cap intenció ni pensament de vacunar-se, encara que això li costi perdre...
Està en el seu dret, en aquest cas, si
no vol fer-ho. Indiscutiblement. El que passa és que haurà d'acceptar les conseqüències. Les conseqüències
això
és
també.
Que potser no se li deixi participar en tornejos importants, Roland Garros, Wimbledon, etc. Tot el respecte del món per la llibertat de Novak Djokovic, però, clar, venim d'on venim, que és el numerito de l'Open d'Austràlia. Clar, vull dir, també una mica de prudència. I després, el Paris Saint-Germain, Real Madrid, torna a la Lliga de Campions. Escolti, qui vol vostè que passi? El Paris Saint-Germain o el Madrid? Li dic això perquè ahir em vaig trobar a un seguidor barcelonista que em va dir... Tant de bo guanyés el Madrid. Escolta, no t'entenc. Sí, per Messi. Encara estava dolgut amb Leo Messi i per això volia que el Madrid li guanyés i que eliminés el Paris Saint-Germain per, d'alguna manera, venjar-se.
És un partit que fa morbo, la veritat, i tinc el cor dividit. Jo soc molt pro Messi, però, ostres, que passi un equip francès, doncs no m'agrada. I menys com el PSG, que és un
equip fet a cop catalonari. Sí, però això suposaria que passés al Madrid.
Bé, no passa res. Escolti'm, jo sóc culer, no sóc un fanàtic, eh?
Ah, no, és que n'hi ha de tot, insisteixo. Em va sobtar perquè aquest seguidor blaugrana és d'aquells que vol que el Madrid perdi fins i tot en els entrenaments, vale? Però miri si estan els cors dividits, que aquesta pregunta que hem plantejat als nostres copenautes...
A Lliga sí que vull que perdi el Madrid sempre, però contra el PSG. No, tinc tan clar això, eh?
Insisteixo que és...
No.
Aviam, que...
L'única cosa per Messi, ja l'he dit, que... Segurament m'inclinaria més perquè passi el Real Madrid.
Espero que no sigui Pipi l'Oliveros, que vol fer la imatge d'avui a Esports Copé al voltant i focalitzant sobre l'Eli Messi, però miri si estan els cors dividits... que ara mateix, a @esportscope, a la pregunta qui voleu que passi, PSG, 50%, Real Madrid, 50%.
Carai.
O sigui que miri com...
Hi ha una divisió clara, eh?
És veritat que en aquesta enquesta participen seguidors del Barça, seguidors del Madrid, seguidors de l'Espanyol, seguidors del Betis, seguidors del Sevilla... Fins i tot podem pressuposar que algun seguidor del Paris Saint-Germain també hagi ficat cullerada en aquesta enquesta, que ara mateix està... Empat exacte, 50-50. Estarem, evidentment, a París amb l'última hora d'aquest partit, estarem amb l'última hora del Futbol Club Barcelona, avui també a la Lliga de Campions, Sporting de Portugal, Manchester City, des de 9:15, tiempo de juego. I a banda d'això, Quique Iglesias ens ha d'explicar cosetes. Sap vostè que l'Espanyol té fonamentalment dues renovacions a sobre de la taula, dos jugadors que acaben contracte el 30 de juny i que cal veure si continuen o no continuen. Són Diego López i Melendo. Doncs avui Quique Iglesias ens explicarà cosetes de com està sobre el paper o com estan les fitxes en aquest procés de renovació d'Òscar Melendo. Ja que hem fet spoiler de la pregunta Barça, fem spoiler de la pregunta Espanyol. Voleu que renovi Melendo, copenautes pericos? Voleu que renovi Melendo? Sí, 80%, no 20%. No hem posat el preu, clar, perquè si ara Melendo li demana a Chen una milionada, va ser que igual otro día, si eso ya te llamo, ya quedamos para dentro de un mes, però voleu que renovi Melendo? Sí, 80%, no 20%.
José Luis, a la una més, gràcies.
A la una més, senyor, adeu.
Cuida't, fins després. Anem cap al Centre Mèdic Estètic Estarbene, allà està la doctora Carmen Torrejón. Carmen, ¿cómo estás? Buenos días, feliz martes.
Buenos días, feliz martes y felicidades por la respuesta que has dado, porque ya sabía también de extremos y de fanatismos, ¿no?
Ah, con lo del culé. Sí, sí, hombre, claro, pero es que sí, yo esto de los fanatismos no acabo de entenderlo demasiado bien. A mí se me escapa.
Pero entre un equipo francés y el Barça quiero que gane el Barça.
¿Ves esto?
Y no quiero que pierda el Barça bajo ninguna circunstancia, no.
Bueno, es que el fútbol desata tantas pasiones, Carmen, que a veces da un poco de miedo, ¿eh?
Vale, porque no se utiliza el sentido común.
Eso es verdad,
no
también,
se utiliza la tranquilidad, no, vamos a utilizar el sentido común, que dicen que es el menos común de los sentidos.
A veces sí. Y el sentido común es el que hay que utilizar, pues, precisamente para invertir en salud y en perder peso. ¿De qué vamos a hablar hoy? Carmen.
Mira, hoy me gustaría tratar un tema que ha salido en nuestro podcast, que animo a aquellas personas que, bueno, estén habituadas a escuchar los podcasts, que lo oigan, que es con Salvador Sostre. Salvador Sostre es una persona muy querida en COPE, interviene en la tertulia con Carlos Herrera, y es un buen amigo mío. Es una persona a la que yo he adelgazado bien en una ocasión. Luego ha habido amago.
Yo no sé cómo lo consigues, porque controlar a Salvador Sostras no es fácil,
¿eh? Sí, pues de eso se trata, ¿no? Es decir, es un podcast que yo precisamente lo presento como, yo creo que Salvador es el paciente más rebelde que yo he tenido, ¿vale? Y por esto que doy a entender, Salvador siempre me decía una cosa, me decía, ¿cuándo va a salir la pastilla? Que yo me la tome, que coma lo que me dé la gana y que no engorde, ¿no? Esto siempre que yo me encuentro con Salvador me lo dice. Y de eso trata este podcast, ¿no?
¿Sí?
Porque él está haciendo ahora un tratamiento, que yo no lo voy a enunciar aquí, que la gente lo escuche en el podcast, pero es un poco como si fuera la búsqueda de la pastilla milagrosa, ¿no? Son como unos inyectables que te vas poniendo periódicamente y según él, pues es lo que le va a permitir comer todo lo que quiera sin engordar. La primera cosa que yo en ese podcast le dije, porque además me decía, y además no me lo he tomado yo solo, me lo mandó un médico y un médico muy importante. Entonces yo le digo, oye, una cuestión, ¿el médico que te la ha mandado tiene sobrepeso? Y dice, sí. Digo, pues sí, lo que te han mandado es tan bueno, porque sigue él teniendo sobrepeso.
Claro.
Porque esto es como si yo como médico vendo un crecepelo y estoy calva como una bola de pintura.
Es verdad que se ha investigado mucho sobre eso, pero encontrar una solución de estas, no sé, me parece muy difícil.
No, es que no existe.
No existe hoy en día.
Y eso es a lo que voy. No, hoy por hoy no existe sin perjuicio de la salud. Es decir, podemos intentar hacer todo, José Miguel, pero... Lo que tenemos que ser conscientes es que a lo mejor a corto plazo me da un resultado, sí, vale, rápido, pero a medio o a largo plazo me va a perjudicar, ¿vale? Yo siempre pongo un ejemplo de una sustancia que hace unos años se puso muy de moda, que eran los quitosanos, ¿no? Que eran los absorbegrasas, eran unas pastillas que tú te las tomabas y te generaban diarrea, porque decían, no te hacen absorber las grasas y se eliminan todas por el intestino y te hacen perder peso. Bueno, pues esos quitosanos están metidos en un cajón, es decir, no fueron esa pastilla milagrosa que me permitía comer lo que quisiera. Y como esto, como la pastilla milagrosa o las plumas milagrosas o la cirugía milagrosa, es decir, yo creo que ahora mismo lo que se está haciendo es no informar adecuadamente al paciente. Tan difícil es decirle al paciente, mirarle a cuatro ojos y decirle, oiga, que nadie, absolutamente nadie, podemos comer todo lo que nos dé la gana, que nos tenemos que controlar igual que nos tenemos que controlar en el gasto del dinero y que gastaremos en función del dinero que ganamos. Es decir, hasta que no empecemos a transmitir esto y ayudemos a la gente, porque no se trata solamente de decirle dónde está el problema, sino luego de buscar las soluciones a ese problema, ¿no? Hasta que no empecemos a dar esa información real, que es así, nos guste más o nos guste menos, que empecemos a ayudar a las personas a que cambien hábitos alimentarios, a que cambien hábitos de salud de vida, entonces será cuando verdaderamente se empiece a encontrar esa panacea que solucione el problema del sobrepeso y de la obesidad. ¿Por qué? Tomar medidas que me pueden generar una rápida pérdida de peso, pero que me pueden generar también un problema de salud a largo plazo, yo desde este punto de vista no lo comparto, José Miguel. Es decir, no creo que yo tenga que poner o deba poner en peligro mi salud por una pérdida de peso, por utilizar un procedimiento que sí me parece muy bien hoy, pero me va a perjudicar mañana, ¿no? Entonces yo animo a todas aquellas personas que estén en esa tesitura, que quieran perder peso, que estén pensando en esos procedimientos rápidos, que por favor, que no se cansen de informarse, que no se cansen de pedir explicaciones y de preguntar a los médicos, a los terapeutas, a los que vayan a acudir, en este caso si somos nosotros, ¿no? Porque nosotros lo que preferimos siempre es la línea de la salud, es la línea del estar contento el día de mañana y no arrepentirme el día de mañana, por eso abordamos obesidad es muy importante, obesidad es de 70, 80, 90 kilos, como tenemos ahora mismo tres pacientes con nosotros, desde un punto de vista salud, ayudándoles que se sienten muchísimo mejor y que consigan el resultado sin ningún tipo de perjuicio.
Que hay muchas personas y es normal, ¿no? Yo lo entiendo, que una persona que tenga 90, 100, 120 kilos quiera perder el máximo de kilos posible en el menor tiempo posible. O muy rápidamente, y eso no siempre es así, y no siempre no es así, o sea, necesitas unas pautas.
Claro, y que te va a dar unas consecuencias, es decir, primero, rapidez, una persona que tenga que perder 90 kilos, nosotros tenemos ahora mismo un paciente, y además joven, que está perdiendo con nosotros 90 kilos, si tú le das un procedimiento rápido, como puede ser una reducción gástrica, por ejemplo, ¿no?, que dice, mira, con poco esfuerzo lo consigo, va a haber un descolgamiento del tejido brutal. Esa persona se va a coger el abdomen prácticamente cercano a las rodillas. Esa persona le va a colgar la parte interna de los muslos y luego se va a ver tan mal que va a decir, prefiero estar gordo, hinchado, que no delgado y con todo esto colgando, ¿de acuerdo? Es decir, que tenemos que valorar no solamente el valor absoluto de peso, sino también las consecuencias de esa pérdida de peso y también ayudar al paciente. Y este paciente que te estoy diciendo, que con nosotros tenía que perder 90 kilos, lleva ya perdido en un mes 16.
No está nada
que
mal.
No es ninguna tontería.
No.
16 kilos, sin hambre, sin ansiedad, sintiéndose bien, notando que camina cada vez un poquito mejor. Es decir, haciéndolo con cabeza, que es como yo creo que se tienen que hacer las cosas.
Pues en el Centro Médico y Estético de Starbene te van a echar una mano, te van a ayudar, te van a aconsejar, te van a decir lo que tienes que saber para tener mejor salud, para perder peso en este caso. La primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón la puedes concertar pues llamando al 93-414-3631, 93-414-3631, ahí puedes concertar esa primera visita informativa gratuita. En la web lo vas a encontrar todo, starbene.es, ahí encontrarás toda la información y puedes seguir tanto al centro como a la doctora en Instagram. Starbene Medicina Estética es el Instagram del centro, y doctora Torrejón el de la doctora Carmen Torrejón. Carmen, un beso muy grande.
Un abrazo, hasta mañana.
Un día veremos un clásico juntos, el Madrid-Barça, un Madrid-Barça juntos.
Y tanto que sí, con palomita, patatas fritas y cervecita. No engorda nada de lo que dices.
Nada de nada. Abrazo, Carmen, cuídate.
Hasta luego, adiós.
Bé, de seguida parlarem amb el cap d'Oncologia Infantil de la Vall d'Hebron, el doctor Lucas Moreno, per parlar del dia que és avui. Avui és el Dia Internacional de la Lluita contra el Càncer Infantil. No oblidem una cosa, el càncer infantil és diferent al càncer d'adults. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE, Catalunya i Andorra.
Herrera, a COPE.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Millorem qualsevol taxació al millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Dues botigues a Terrassa, una altra a Mataró i també a ocasionplus.com. Obrim els dissabtes matí i tarda.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Muy bueno.
Hola, Pepe, buenas noches. Tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Ya está a punto el circuito Clínica Servidiges Golf Tour 2022 by COPE Cataluña. En esta edición se jugará en Panorámica Golf, Golf Costa Daurada, Club Golf Paralada, Arabel Golf Club y Excel Las Margas Golf. Información e inscripciones en copegolf.cat. Patrocina Instituto Oftalmológico Tres Torres y Clínica Servidiges. Experts en aparell digestiu y obesidad. Colabora Acció, Cleveland Golf, Federación Catalana de Golf y Rickson.
Torna al futbol continental a la COPE. I al Barça li espera una estrena apassionant a l'Europa League.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dijous, des del Camp Nou, Barça,
Nàpols.
Manolo Oliveros.
Elena Condis.
Joan Batllori.
Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
Nos preocupan necesariamente hechos violentos.
Me detengo en un asunto que me parece tremendo. Me refiero a las 5 agresiones del fin de semana en Madrid. La policía va a intensificar el control de las bandas latinas porque al parecer estarían detrás de las reyertas.
Hasta para ahora, comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Tú decides meterte, ellos te hacen una prueba.
La actividad de esta gente está creciendo y estos jóvenes lo tienen muy fácil para acceder a armas blancas. No se trata de pensar que hay que tener miedo de salir a la calle, pero sí tienen que servirnos para ser conscientes de que estas cosas ocurren. No solo se ven en las películas.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber. Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Avui, dimarts, dia 15 de febrer, és el Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer Infantil. El càncer infantil és molt diferent del càncer d'adults. Això significa que els resultats de les investigacions de càncers en adults no són extrapolables al càncer infantil i s'han d'impulsar investigacions específiques dels càncers pels nanos. És cert, hi ha una cosa, hi ha una tendència molt més baixa, té una incidència més que una tendència, una incidència, millor dit, molt més baixa. És un càncer que no es pot prevenir, com poden ser, jo què sé, el càncer de pulmó, si fumes o fent exercici, determinat tipus de càncer, hi ha una certa prevenció, o les exploracions, colonoscòpies, etc, que hi ha una certa prevenció davant de tot això. Hi ha unes teràpies diferents, un requeriment de teràpies diferents, i els tractaments responen als tractaments d'una manera també molt diferent. És a dir, sí, parlem d'aquest univers maligne que és el càncer, aquest que ens fa tanta por, però és un univers completament diferent al càncer en adults. Parlem d'això amb el cap d'oncologia infantil de la Vall d'Hebron, el doctor Lucas Moreno. Doctor, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Quina és la previsió avui en dia d'un... Clar, segurament és una data molt... Una pregunta molt genèrica, no? Quan es diagnostica un tumor maligne a un nen, a una nena?
Bueno, hay unos 250 casos de cáncer en niños y niñas en Cataluña al año y, bueno, las cifras de supervivencia van mejorando con el tiempo y ahora superan el 80%, pero todavía tenemos un reto muy importante para conseguir curar a todos los pacientes y que lo hagamos libres de secuela, y en eso trabajamos pues desde Vall d'Hebron, por ejemplo, como un centro de referencia, ofreciendo nuevos tratamientos y trasplantes para mejorar los resultados de estos niños y niñas.
El hecho de ser niños y niñas aumenta la posibilidad de curación, lo digo por la fuerza vital que suelen tener los niños.
Sí, los resultados de los tratamientos son mejores en los cánceres infantiles, mejores que en los adultos, pero aún así requieren unos tratamientos muy muy intensivos que a veces tienen secuelas y que los niños y sus familias tienen que pasar mucho tiempo ingresados en el hospital.
¿Cuál es el tipo de cáncer más habitual en la población infantil?
El más frecuente y también uno de los que mejores resultados tiene es la leucemia linfoblástica.
Cuando hablamos de resultados positivos es que la mayoría sobrevive.
Eso es, la mayoría de los pacientes reciben tratamiento con quimioterapia que puede durar hasta 2 años y la grandísima mayoría de los pacientes, cerca del 90%, se curan. Los que la enfermedad vuelve a aparecer pues tienen que llevar tratamientos como el trasplante de médula, el trasplante de progenitores o terapias avanzadas como los CAR-T para conseguir recuperar estos resultados.
¿Cómo ha cambiado el tratamiento de este tipo de enfermedad en los niños? Ya no solamente en cuestiones de medicina y de inmunoterapias y demás, sino en cuestión del entorno. porque estudios dicen que el entorno también es muy importante, ¿no? Un entorno hospitalario adecuado para niños, el contacto con las familias. Y claro, todo esto en tiempo de pandemia, además, se me antoja incluso mucho más difícil.
Así es, pues para los niños es muy importante vivir rodeados, estar rodeados de sus familias, poder continuar yendo al colegio dentro de lo posible y que tengan todo el apoyo en los aspectos psicológicos y sociales. Por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando en el proyecto de realidad mejorada para mejorar toda el área de hospitalización y que puedan vivir con sus familias y que todo este tiempo que pasan ingresados pues sea lo mejor posible.
Después, ¿aumentan o disminuyen los casos? Es decir, claro, ahora con la pandemia seguramente habrá muchos casos que igual no se han diagnosticado, que tendrán una diagnosis más tardía, y esa sería la primera pregunta. Y después, si damos un paso hacia atrás y lo vemos en perspectiva, ¿los casos aumentan, disminuyen o se mantienen?
Bueno, los casos de cáncer infantil son más o menos los mismos, no hay grandes cambios en la incidencia. No, los cánceres en los niños no se producen por factores ambientales como el tabaco, la contaminación o la dieta, y entonces los casos son más o menos los mismos. Durante la pandemia todavía estamos analizando los datos porque necesitamos recoger muchos casos para ver si ha habido menos diagnósticos. En general, todos los servicios de oncología, y por ejemplo el nuestro en Vall d'Hebron, no hemos cerrado, no hemos parado ninguna actividad y por tanto hemos tratado a todos los pacientes. Pensamos que ha sido un poco más difícil para los niños y sus familias llegar a que les vieran los médicos, a que les exploraran a diagnosticarlos, pero al final sí que se han podido diagnosticar todos los casos que ha habido. Y bueno, el número de casos se mantiene estable. Ahora es verdad que cada vez se curan más pacientes y por tanto hay más supervivientes que vuelven a nuestra sociedad y que viven su vida de forma completa.
Comentabas, doctor, que claro, los cánceres infantiles no están producidos por fenómenos medioambientales, como la contaminación, el tabaco, el alcohol, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son esos motivos? ¿Genéticos, tal vez?
Sí, bueno, se conocen los motivos, lo que se altera en las células cuando se producen los cánceres infantiles, pero no se conocen causas externas. En algunos casos son genéticos asociados a cánceres que ocurren en determinadas familias, pero en la mayoría de los casos no. Simplemente ocurre una alteración en el desarrollo de los tejidos y crecen estos cánceres. Es verdad que eso subraya una gran necesidad de continuar investigando para conocer completamente las causas y poder curarlos a todos los pacientes y sin secuelas. Y para eso pues trabajamos haciendo mucha investigación en el laboratorio y en ensayos clínicos.
Pues doctor Lucas Moreno, jefe de Oncología Infantil de la Vall d'Hebron, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Muchísimas gracias, un placer.
Placer ha sido nuestro, don es al que, y es... La situació que hi ha en qüestions de càncer infantil molt diferent, que moltes persones ja no ho saben, que és molt diferent als càncers que poden patir els adults. De seguida parlarem de l'edició que ja estava presentada, que ja s'han venut més de 18.000 entrades de la desena edició del Festival de Circ Elefant d'Ora a Girona. Parlarem amb el seu director, el Genís Matavós, ja doctorat en circ, el primer doctorat en qüestions d'espectacles de circ. Però abans us volem convidar a dinar a Masia Can Sidro, a una bona calçotada, per exemple, si voleu. El cas és que us volem convidar a dues persones, tu i una que tu escollis, a Masia Can Sidro. Per què? Doncs perquè ara toca gaudir d'una bona calçotada amb amics o la família. Masia Can Sidro, on està? En Palau, Solità i Plegamans. Allà tenen els millors calçots que hagi provat mai. Vine a fer una bona calçotada a Masia Can Sidro, al carrer de Sant Isidre 13, a Palau, Solità i Plegamans, o truca'ns al 93 8 64 30 40. I què fas? Doncs ho encarregues taula o pots encarregar els calçots per emportar. 9 38 64 30 40 és el telèfon de Masia Can Sidro. Els millors menús i moments de Masia Can Sidro. 93 8 64 30 40. Així que per allà pots triar també el plat que més t'agradi a la seva web, Masia Can Sidro. Què has de fer per participar al sorteig, que aquest divendres doncs donarem el resultat? Has d'enviar un mail un mail a cope.catalunya@cope.es. cope.catalunya@cope.es. En l'assumpte poses Masia Can Sidro i al cos de missatge ens poses vull dinar a Masia Can Sidro. És més fàcil, impossible. No es pot posar més fàcil. Vull dinar a Masia Can Sidro. Això sí, si pots posar-nos un telèfon de contacte per si et toca, millor que millor. Vull dinar a Masia Can Sidro. cope.catalunya@cope.es.
Eres un amante de lo clásico. Coches clásicos. Estilo clásico. Modales clásicos. Y si también te gusta el buen cine, entonces eres uno de los nuestros. Classics con José Luis García. Esta semana, El abrazo de la muerte con Bar Lancaster e Ivonne de Carlo. El viernes por la noche en 13.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Mi casa. Mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo. Con lo que tardé en restaurarlo. Mis cuatro joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos. Mis cremas. Mi ropa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si pregunten por mí, no les digas dónde fui, que tu alma sea fuerte.
Arriba la desena, el desè festival del Circ Elefant d'Or a Girona. Hi ha una referència clara internacional sobre l'espectacle del circ i es troba a Girona amb aquest elefant d'or. Tenim al telèfon el director del festival, el Genís Matabosc. Genís, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Primer doctor en història del circ a Europa.
Bueno, sempre ha d'haver-hi algú que sigui el primer.
Doncs felicitats, és un títol xulo, no?
Moltes gràcies. Bé, la història del circ és la meva gran passió i bé, crec que nosaltres des de fa... els 10 anys del festival i fins i tot abans, doncs que treballem incansablement per reivindicar el circ com quelcom més que el que molts pensen, que és un mer entreteniment infantil quan es fa amb un nivell de qualitat internacional com el que intentem proposar, tant en el Festival de Circ, que, com molt bé deies, arrencarem d'aquí poques hores gairebé, doncs el seu gran desaniversari, com amb altres espectacles que fem des de Circus Arts Foundation, com pot ser Nits de Circ a l'estiu, o el Gran Circ de Nadal de Girona, o des de fa un anyet, doncs, des de les sales del Palau Internacional del Circ, que es diu Circus Land i que està al cor de Besalú.
Home, de fet, quan parlem de circ, estem parlant de història, estem parlant d'un art que remunta possiblement a l'inici de la humanitat, quasi, eh?
Bé, si busquéssim així orígens a nivell social, probablement sí. A nivell del circ, diguem, més codificat, que és el circ que nosaltres anem a veure, no?, el de la pista circular, és un espectacle relativament jove que va començar fa poc més de 250 anys. Ho va fer a Londres de la mà d'un jove genet que es deia Philip Astley i, de fet, els primers dècades de circ era un espectacle exclusivament equestre basat en una proesa que era quan l'home o la dona aconseguien estar en equilibri al damunt d'un cavall a trot.
Estem parlant de que aquest és aniversari. D'entrada, penso que hi haurà com a 24 atraccions inèdites per començar.
Sí, el Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona, la seva premissa és presentar des del seu inici l'any 2012 atraccions mai vistes a Europa. Això què vol dir? Vol dir que l'espectador que vingui sota la gran carpa plantada a la Devesa, a Girona, per assistir a una de les 16 representacions del festival, hi veurà només primícies, o sigui, números de circ, que és la primera vegada que trepitgen una pista de circ a Europa Occidental. En total seran 94 artistes arribats de 13 països, separats en dues semifinals, l'espectacle blau i vermell, que es van alternant els diferents dies del festival, des del dijous fins al dimarts, i que desemboquen a la gran gala, que és l'espectacle or. En total, doncs, són més de 2 hores i mitja
d'espectacle en cadascuna de les funcions.
Estem parlant d'un espectacle fantàstic, com sempre, tota la cura que poses, Genís, a l'hora de la preparació, tu i tot l'equip, suposo, a l'hora de preparar tot l'event aquest del Festival de Circ de Girona, perquè estem parlant de que possiblement s'ha aconseguit que les principals companyies de circ del món es reuneixin a Girona, i això té molt de mèrit.
Bé, l'Elefant d'Or, a poc a poc, com molt bé deies, doncs 10 anys és una història de maduresa i de consolidació, doncs ha anat convertint-se en la passarel·la de les primícies a Europa. Això fa que, doncs, igual que, per exemple, quan la moda, doncs, per les novetats hem d'anar segurament doncs, a París o a Milà, doncs pel circ, tots aquells professionals del món del circ venen a Girona per descobrir-hi doncs, les últimes novetats. Això fa que, doncs, a banda del públic en general, no, dels espectadors, diguem, que volen venir a gaudir d'un gran espectacle de circ de primer nivell, doncs hi acollim aquests dies molts directors artístics, directors de càsting, d'espais on aquestes atraccions normalment actuen. Per tant, no només circs i festivals internacionals, sinó també espectacles que habitualment podem trobar en creuers, en parcs temàtics, en televisions, en music halls, en varietés, en sopars d'espectacle i tant d'altres.
Doncs serà del 17 al 22 de febrer. Com està la situació d'entrades i d'assistència? Això, la pregunta ve perquè venir d'on venim, no? No sé si hi ha una certa incertesa. Venim d'una situació pandèmica on la gent no s'atrevia o s'atrevia. Estava tot una mica incert. Ara com està la situació, Genís?
Mira, afortunadament és veritat que la Fandor té un públic molt fidel, que ens segueix moltíssim edició rere edició i que sobretot ha vist que les produccions anteriors, tant del Circ de Nadal com del Festival, que vam fer una edició especial el mes de juny passat, tots les hem viscut amb totes les garanties, és a dir, que hem evitat cues, que s'han fet amb distanciament, que tot el que és la sala i l'espectacle doncs, està molt ben acondicionada, que distribuïm un gel hidroalcohòlic, que desinfectem butaques després de cada funció. Per tant, no hi ha hagut ni un sol cas de contagi amb tots els milers d'espectadors que hem tingut amb tantes funcions fetes de dues edicions del Circ de Nadal i una del Festival i diverses de nits de circ, doncs, en aquest temps de pandèmia. Després, és veritat que la progressió d'entrades doncs, ha fet una mica que vagi molt la gent a última hora, és a dir, que això de ser previsors sembla que la pandèmia ens ho ha fet oblidar una miqueta, sí. I és cert que des de que s'està començant doncs, a aixecar totes les restriccions i que estem visquent, afortunadament, aquesta davallada de la sisena onada, doncs és una autèntica explosió i un ritme frenètic de vendes els que estem visquent en aquests moments. Per tant, les previsions són molt bones i crec realment que la gent té moltes ganes de passar-ho bé, més que mai, que ho necessiten fins i tot, i que tots els nostres espectadors saben que la màgia, el ritme, l'energia del circ és un antídot, sens dubte, doncs per a tots aquests dies tan grisos que hem hagut de passar amb els confinaments.
Doncs serà a Girona, serà del 17 al 22 de febrer, serà aquest desè aniversari del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or. Genís Matavós, director del festival, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres i ens veiem ben aviat tota la gran carpa del festival.
Molt bé. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Cruz.
Bienvenida. En Clinitec sois expertos en pérdida de peso con el plan 1-2-3 personalizado. Ya sabéis, podéis informaros ya en el 650-51-52-53 y escuchar las pautas y consejos sencillos para bajar de peso y volumen. Enriqueta, ¿cómo funciona el plan 1-2-3?
Bueno, de funciona extraordinariamente bien, Cruz, ¿eh? Además, con el plan lo que tendremos son más beneficios, más allá de perder el peso, porque nos ayuda pues a bajar también el volumen. Es rápido, es fácil, adelgazaremos, perderemos esa barriguita sin esfuerzo, además comiendo, porque no son batidos. Y recordad que el plan 1-2-3 es totalmente natural, compuesto a base de plantas, minerales, vitaminas y, como no puede faltar, con requisito sanitario y rápido. 3 semanas, y en 3 semanas de 3 a 7 kilos menos.
Además, enviáis pautas muy sencillas hechas por nutricionistas, sin dieta estricta. Sí. Es muy fácil de tomar los sobres y las cápsulas captagrasas y es apto para todos, pues incluso si eres celíaco, diabético o deportista. ¿Qué hacemos la primera semana?
La primera semana hacemos una limpieza. Llegamos a perder hasta 3 kilos porque bajamos el volumen y eliminamos las toxinas. Y tomaremos los sobres de piña.
¿La segunda semana?
Tomaremos los sobres de naranja, que vemos el resultado con un vientre más plano y renovamos y cuidamos nuestra flora.
¿Y la tercera semana?
Pues tomaremos las cápsulas, que son captagrasas, que nos ayudan a seguir perdiendo kilos sin perder nuestra masa muscular y sin efecto rebote.
Pues llama ya al 650-51-52-53. Ahí está Enriqueta y todo su equipo para informarte sin compromiso. Y llévate gratis con el plan 1-2-3 el podómetro para que controles tu pérdida de peso, más tres infusiones, detox, lipo, drena y drena. O sea, depúrate, desintoxícate y consigue bajar ya dos tallas antes de primavera, que ya está aquí a la vuelta de la esquina. Y en solo tres semanas, 650-51-52-53. Y también gratis el gel caliente adelgazante con masajeador de rolones, ese que pasas por la barriga o las caderas y ya adelgazas, ¿eh? 650-51-52-53. Ahí está Enriqueta y su equipo para informarte sin compromiso sobre los beneficios del plan 1-2-3. Enriqueta, un besito muy grande.
Y otro para ti también. Un beso.
Hasta luego. Adiós. Enriqueta, muchas gracias. Arribem a la una del migdia. Tanquem Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Obrirem migdia des de COPE Catalunya i Andorra i parlarem dels accidents laborals durant el 2021. La una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García Muñiz.